Terra de Mar, reportatges, entrevistes i converses al voltant del mar.
Començant un divendres més aquesta secció Terra de Mar de la mà d'en Jordi Salvador. Com estàs, Jordi? Bona tarda.
Molt bona tarda a tothom, amb aquesta caloreta fantàstica que ens ha fet tota aquesta setmana.
Sembla mentida com ha passat la temporada. Ens queden ja pocs programets per acabar.
Amb aquest 4.
Sí, senyor.
Amb aquest 4, ja.
El dia 17 de juny direm adéu a la temporada.
Sí, senyor.
Avui recuperem un filó prou interessant que hem explotat al llarg d'aquesta temporada en el Terra de Mar, que és el dels oficis mariners, Avui l'ofici de faroner, i per representar-lo, doncs, què millor que anar a buscar el faroner del far de Palamós, no? L'Antonio Cebreán. Què tal, Antonio? Bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
No, anava a dir que oficis relacionats amb la mar, moltes vegades que ens arriben, no és la primera vegada, de gent que és de terra endins.
Com és aquest cas, com ara veurem, no? Tècnic d'ajudes a la navegació, tècnic de senyals marítims o faroner. Aquests són els noms que ha rebut de més actual, a més estimat, l'ofici d'en Antonio Cebreán. És faroner de Palamós, des de fa 26 anys, i original d'una terra que té el mar ben lluny, la Manxa. El far de Palamós es troba a 25 metres de la vora del mar, en un rocall marí anomenat la Punta del Molí. Aquest rocall protegia antigament el port natural de Palamós dels vents de Llevant i de Gregal. El far està orientat al migdia. La instal·lació va entrar en actiu l'1 de setembre de 1865. El far actual és una torreta prismàtica hexagonal i cúpula grisa aïllada de la casa de servei. El seu focus llumínic té una alçada de 23 metres sobre el nivell del mar i fa de punt de referència per la recalada del port de la ciutat. Integrat al conjunt urbà de la ciutat de Palamós, va ser, juntament amb el de Calella, un dels primers fars electrificats d'Espanya, aprofitant l'arribada de la xarxa elèctrica a Palamós l'any 1917, ja fa uns quants,
Ja ha plogut.
Sí, senyor. Antonio, aquesta proximitat a la vila ha fet que, històricament, el far de Palamós ha sigut un dels més cobejats, no? Un caramelet, no?, pels faroners.
Doncs sí, és veritat. Jo crec que havien uns fars fa 30 anys, que es deien fars de retiro. Ah. I eren per això, perquè la gent gran eren fars que estaven reservats exclusivament a la gent gran. Okay. Gent que es feia molt gran, que no podia viure en unes condicions com les que pot tenir el far de Cap de Creus o fars en illes. Uh-huh. L'administració els donava aquests fars com premi, diguem, una miqueta a la seva endegada tarea.
Déu-n'hi-do.
Sí, però eren fars de retir i aquest far de Palamós era un d'ells.
Sí, és veritat. A més a més, de fet, diguem, la gràcia a banda d'aquest retiro és que permetia una vida, diguem, normal, entre cometes, sí, al faroner i a la seva família, perquè els faroners, que al cap i a la fi, generalment, sí, vivien en família, no?
Sí, no, a més, clar que un faroner ja fas gran, quan et fas gran, estar tot sol en un far com Creus, jo he viscut allà, on el poble més propers, està a 6 quilòmetres, que no hi ha camins, que vull dir que les condicions climatològiques són a vegades dantesques, doncs, bé, està bé que cuidessin una miqueta els faroners antics.
Això que dius, dantesques, s'ha d'haver viscut una tramuntanada al far del Cap de Creus per entendre el que significa una situació d'aquest tipus.
Sí, una tramuntanada de 7 dies.
De 7 dies.
Que et deu donar la sensació que tombarà el far d'un moment a l'altre.
Sí, a més és que no pots dormir. És que no pots dormir del soroll,
de tot arreu.
Els cops de finestra.
La nostra cultura visual, el cinema, ens ha permès traslladar-nos a altres temps, no? Els fars sempre han estat tema d'aventures i d'intrigues, no? Cosa que ha permès que coneguem què feia un faroner de fa un segle, per exemple. Però quina és la feina que fas actualment?
La feina ha canviat molt, molt, massa. Vull dir, com el nostre món.
Ja no cuideu la llàntia d'oli, no?
No.
Això ja ha canviat, no, la cosa?
No, ni canvien les bombetes.
Ni això.
Per dir-lo d'alguna manera, que a vegades la gent pensa, bueno, està el faroner per canviar les bombetes. La feina ha canviat molt. Des del 93 es va fer una reestructuració dels serveis d'ajudes a la navegació, es van crear unes autoritats portuàries que gestionaven un número determinat de senyals. Uh-huh. Aleshores, els faroners com tal ja quasi van començar a desaparèixer, ens van organitzar en equips, tenim un servei d'ajudes a la navegació que fa una gestió global de tot el, de tota la red litoral i de tots els balisaments, i aleshores treballem d'una altra manera. No som els faroners d'un far. Treballem en equip a tots els fars.
Treballa a tots els fars. Explica una mica què és això. Tenim en compte que aquest programa l'escolta molta gent que el mar el veu quan va a la platja i es posa la tovallola. Tinguem en compte. Què és això de les ajudes a la navegació?
És el conjunt de sistemes que serveixen per donar una miqueta, per fer això, ajudar al navegant a arribar a un punt o estalviar-se un complicat. Garantir una miqueta la seguretat tant seva com de les mercaderies.
A través de xarxa de ràdio elèctrica, sistemes, suposo, ràdios...
Efectivament, existen diferents sistemes. Vull dir, el sistema visual és el que normalment coneixem, són balizes, fars. Després tenim sistemes de radionavegació, com pot ser el de GPS. Vull dir, és diferenciar el GPS. Nosaltres tenim un parell d'estacions a Catalunya, una en Llobregat i altra aquí en el far de Sant Sebastià. El que fem és llegir els errors dels satèl·lits GPS americans, i com que coneixem on estem llegint aquella posició, podem calcular l'error que dona en aquell satèl·lit, corregir aquesta posició, i si el GPS té un error aproximat de 25-30 metres, doncs nosaltres podem transmetre unes correccions que minimitzen aquest error fins a los entre 2 centímetres i 1,5 metres.
Mare de Déu. Déu-n'hi-do. O sigui que en poques paraules m'estàs dient que el Consol, la Consol, el Lluís o el Manel, que estan en aquests moments conduint per aquí a la vora de Palamós per la carretera amb el seu cotxe, i que porten el navegador posat, poques poden pensar que allò depèn d'un senyor que es diu Faroner.
Doncs sí, tot
és,
i que...
És això, no? Sí, com estàs dient, en poques paraules. No, vull dir,
el que passa és que són sistemes...
El GPS, en principi, és un sistema de navegació que és el mateix, diguem, que per mar, sí, que per terra, en
però,
principi.
Però diguem que són sistemes automàtics. Si no hi ha el sistema del faroner, que és el que li corregeix la posició, doncs escoltarà l'americano i li donarà una altra posició diferent, una miqueta més errònia. Però tant se val en un vaixell que va a 2 milles o a 10 milles de la costa, si li dius que estàs 20 metres cap allà o 20 metres cap any, és el mateix.
O sigui, diem una altra manera, no? Que quan poses l'adreça allò al carrer Orient número 24 i el navegador et clava l'adreça, vol dir que hi heu tingut alguna cosa a veure, espera que me'n recordi, els tècnics d'ajudes a la navegació. Caram.
Mai millor dit.
Ves per on, no? Vull dir que és curiós com les coses poden arribar a barrejar, com aquesta transversalitat arriba fins a coses tan allunyanes, tan allunyades del que podem arribar a pensar mai, no? Parlem una mica del far de Palamós, que és el que tenim aquí, que és important. Aquest es troba en zona marítimo-terrestre. És a dir, que en realitat no pertany al municipi de Palamós, sinó a l'administració central. Vaja, que potser hem d'agafar el passaport per acostar-nos en aquella magnífica terrassa algun dia, no? Doncs, explica'ns això.
Crec que és així, en principi, vull dir, tota la franja litoral, vull dir, tenim una llei de costes que és especificar què és la zona de domini públic, vull dir, on no es poden fer algunes activitats. Vull dir, no es pot construir en un hotel o una casa per viure en zona de domini públic. D'acord? Aleshores, tots els fars estan en una zona de domini públic.
Curiós.
Igual que estan les zones militars, per exemple. Allà creus que hi ha un esquadró neva, o allò és a dalt de tot del turó, hi ha una zona limitada que és zona de domini públic. I no pertany a ningú municipi, sinó a l'administració central.
No, és sobte, no? Sobte, d'alguna forma, no? Ara que això de que en les zones de domini públic i marítim i litoral es poden fer hotels, que els expliquin amb els valencians i que hi ha gent d'allà baix, eh? Perquè realment, bé, la cosa canvia. Fora d'Espanya, a Croàcia, per exemple, els farmers solitaris han esdevingut una mena de cases rurals gestionades pels mateixos faroners i les seves famílies. Aquí al nostre país s'havien escoltat veus que parlaven d'una certa privatització d'aquests edificis singulars. Com està el tema aquest?
Doncs jo crec que la solució que s'ha adoptat aquí, almenys a l'autoritat portuària que és de Barcelona, que és Girona, Barcelona és el litoral, crec que és una solució encertada. A mi m'agrada fins i tot. Vull dir, aquí no fem una... no gestionem directament els fars, sinó que estem donant aquests fars als ajuntaments. Als ajuntaments, a més, exclusivament als ajuntaments. Ningú altre, en principi, l'estem donant un far perquè gestioni. Per què? Doncs perquè jo crec que, pensem jo, i jo crec que l'autoritat portuària, que els fars són dels pobles, de la gent dels pobles, i qui ha de gaudir d'això és la gent del poble.
Està molt bé.
Aleshores, tenim... sembla concessionats ara mateix el far de Creus a l'Ajuntament de Cadaqués, el far de Tossa de Mar a l'Ajuntament de Tossa.
O sigui, un petit museu, no? Tinc entès.
Sí, el far de Calella a l'Ajuntament de Calella, el far de Vilanova, que no està ben bé, bueno, és una situació una miqueta més... van començar allà i aleshores...
No, la Vilanova i la Geltrú.
Sí.
La Geltrú dintre vam estar-hi. La gent de la Mar d'Amics fa molt poc temps i un museu preciós.
Aleshores, aquesta és la solució que hem trobat i que jo em penso que és molt bona solució.
De fet, aquí a Palamós la idea de l'Ajuntament és que aquest far, si finalment es constitueix la Reserva Marina Illes Formigues Costa Brava, doncs sigui un centre d'interpretació i que sigui la seu d'aquesta reserva.
Exactament, aquí es va parlar d'això, de que fos de totes... Bueno, de que fos això, el centre d'interpretació de la Reserva Marina. Qualsevol ús que sigui públic. Jo, per mi, sisplau, que sigui
públic.
D'interès públic.
Per tant, la idea de Croàcia de fer un hotelet o un restaurant net o em sembla que... A mi no m'agrada. Cadascú és lliure de fer-ho.
No, bé, els fars, de fet, aquests fars que fan això a Croàcia són coses molt concretes, no? Fars que estan a lo millor 2 o 3 milles de la costa, a dalt d'un penya-segat, que només hi ha el far, no? Vull dir, és ben bé allò per fer com aquell que es va retirar a Montserrat amb una cel·la, a fer meditació, perquè poca cosa més pots fer en un lloc aquest.
No, de totes maneres et diré que el far, el que sí queda... Vull dir, nosaltres quan donem una concessió d'un far... la utilitat com a ajuda a la navegació continua mantenint-se i el que fem és deixar als ajuntaments tot aquell espai que el servei no necessita.
D'acord. I per acabar, una pregunta que de ben segur moltes persones llunyanes al mar es fan encara, no? Avui dia, de què serveix mantenir avui els fars quan els vaixells d'allà fa tants anys realment naveguen amb aparells electrònics i que realment el de navegar allò a vistes, bueno, a banda de que fan bonic per la nit, serveixen per alguna altra cosa, vull dir, els fars?
Sí, tu, a més, saps que sí, perquè
és navegant. Jo sí que ho sé, però m'agradaria que els expliquessis a la gent que no navega habitualment, no?
Habitualment, si hem navegat alguna vegada, fins i tot quan vas amb el cotxe o a casa teva. Si s'espatlla la rentadora, després s'espatlla la nevera i després el televisor. En un vaixell, quan hi ha mala mar, quan tot està pitjor, s'espatlla primer la ràdio, després se t'acaben les piles del GPS i després et quedes penjat. Doncs els fars estan allà i no es pengen. No es pengen. Fins i tot nosaltres, a l'autoritat portuària, bueno, al servei nostre, tenim un sistema de qualitat, estem garantint ara mateix una disponibilitat del 99,99% de disponibilitat de temps dels fars. Vol dir que si de cada 4.000 hores que un far ha de funcionar, nosaltres garantim que aquell far estarà fora de funcionament 4 hores. Bueno. D'acord?
Ja estaria bé que tot funcionés així, no?
No, aquí no hi ha temporals, aquí hi ha molta gent darrere del cervell.
I en una situació com la que ha descrit ara l'Antoni, el que es deu agrair veure la llum d'un far, eh?
Molt. Molt.
Molt bé, doncs estem tancant ja aquesta entrevista amb el faroner de Palamós, amb l'Antoni Cebrián. L'acabarem sempre, com sempre, amb una miqueta de música. T'agraden les de Pirates, Antonio?
Sí, va, sí que m'agraden.
Doncs ja ara...
Fins i tot en un altre temps m'hauria agradat ser pirata.
Ei, una mica curiós. Pirata.
Ei. Va, doncs fa poquet en estrenar l'última entrega de Pirates del Mar Caribe. Us sembla que podríem acabar amb aquesta, sí? Doncs vinga, som-hi.
Està bé.
Antonio, gràcies per haver vingut avui al Terra de Mar. Que vagi bé.
A vosaltres. Gràcies. Adéu.
És l'hora de Terra de Mar. Cada divendres, després del temps d'esport, la trobada marinera amb la tradició, amb Jordi Salvador. La col·laboració de l'associació La Mar d'Amics i la participació del Museu de la Pesca de Palamós.
Molt bé, Jordi, doncs després d'haver parlat amb el faroner de Palamós, lògic serà que les paraules de mar avui les dediquem als fars i a la seva ubicació.
Ja tocava, no? Un far és una torre amb una llinterna al cim, erigida en indrets ostensibles de les costes o en esculls, perquè qui la vegi de la mar estant es pugui situar tant de nit com de dia. En altres indrets del nostre litoral també se'ls anomena faroles o focs. Els fars solen estar situats en caps, puntes a terra mar endins, de manera que facilitaven la navegació de cabotatge, que era aquella que era feta de cap a cap al llarg de la costa. Però de fars també n'hi ha zones on hi ha esculls, que són roques a flor d'aigua o molt a prop de... o perilloses per la navegació. Aquests fars solen dirigir el seu feix de llum sobre aquests esculls per visualitzar-los a les tripulacions dels vaixells que naveguen per aquell indret. El faroner de Palamós, la persona que té cura del far, també té cura dins del terme municipal nostre d'altres dos fars, la Balisa de la Llosa i la Balisa de les Illes Formigues. Bé, amb permís dels palafrugellencs.
No s'hi va molestar ningú, ara, eh?
Sense molestar ningú, eh?
Vinga, agenda d'activitat, Jordi.
Dissabte a les 6 de la tarda i al Teatre de la Gorga podrem escoltar música marinera en el concert de Veneres Solidàries a càrrec dels grups Norai, Cubacant i l'Empordanet. I des d'ahir i fins diumenge, que la bonica vila francesa de Saint-Tropez, hi ha la concentració de les Boal Latin de Saint-Tropez, en la qual es celebrarà una de les regates del circuit mediterrani d'aquest tipus d'embarcacions. I seguint a França, a l'illa de Friül, davant mateix del Port Vell de Marsella, es celebra durant tot el cap de setmana la tercera Fête des VIP, o dit d'una forma més entenedora, la tercera festa dels vaixells d'interès patrimonial, on es trobaran desenes de vaixells que pel seu valor històric o patrimonial han rebut aquest reconeixement al país veí.
Ha marxat una mica lluny la gent d'aquesta setmana.
Sí,
eh?
Però és que no hi ha activitats aquí, què hi farem?
Doncs vinga. Jordi, moltes gràcies. Fins la pròxima, que vagi bé.
Bon vent i salut.
Terra de Mar, disponible a la carta al web radiopalamós.cat. Entra a la Font Història i trobaràs tots els espais emesos.